Mig quart, amb Lluís Urpí.
Hola, bon dia a tothom. Ara passen pràcticament 8 minuts de les 9 del matí. Avui a l'espai Mig quart de Catalunya Informació parlarem del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, que comença precisament aquest divendres a Sant Cugat del Vallès. De fet, ahir va haver la inauguració, però el gruix de treball comença des d'avui fins dimarts. I per fer-ho tenim ara comunicació amb el president d'aquesta Universitat Internacional, l'Arcadi Oliveres. Senyor Oliveres, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar aquesta inauguració oficial d'aquest curs que, com dèiem, va començar ahir en aquesta conferència d'entrada?
Bé, la inauguració va tenir com dues parts. La primera, diguem, més protocolària, que doncs, la gent representativa de les institucions que donen suport a la universitat doncs, ens varen prometre de continuar donant-li, i per altra banda la conferència inaugural del periodista Carlos Santos, autor del llibre Guatemala, El silenci del gallo, que realment ens va deixar una mica esparverats a explicar quina era la situació de les víctimes, especialment maies, que ell havia pogut conèixer de prop a Guatemala i que s'havien produït sobretot en els anys 80 i 90 durant dues dictadures militars.
Què destacaria d'aquesta conferència inaugural? Testimoni en si?
Bé, per una banda el testimoni, per descomptat, per altra banda la impunitat que el general Lucas i el general Ríos Mon encara tenen a les d'ara. Però en tercer lloc un petit bri d'esperança, perquè ell va explicar de quina manera doncs l'audiència, jutges d'aquí, un jutge de l'Audiència Nacional i posteriorment el propi Tribunal Constitucional Espanyol, sembla que tenen voluntat de perseguir els crims, i alguna qüestió es pot fer, perquè evidentment la legislació internacional és complexa, però si hi ha alguna de les víctimes que és espanyola, i en aquest cas n'hi ha, doncs sembla que es puguin prendre alguna acció internacional, de manera que hi ha un jutge, es diu Pedraz, que hi està ficat molt al darrere i potser vulgui aconseguir alguna cosa.
Vostè concretament parlarà, durant aquest curs d'estiu, de la desmilitarització de la societat en un moment en què es parla d'un possible inici de la Guerra Freda, una nova Guerra Freda entre Estats Units i Rússia, arran de la proposta nord-americana de situar un escut antimíssils a països de l'antiga Europa de l'Est. Vostè pensa que finalment es reactivarà aquesta nova Guerra Freda o que hi haurà consens?
Jo no penso que reactivi la Guerra Freda. El que sí que es reactiva és la militarització generalitzada de la societat. Potser no amb un enfrontament, tipus el que vàrem tenir doncs, després de la Segona Guerra Mundial, però sí amb dotacions més amples d'armes nuclears, per una banda, encara que se'n parli poc, pensem que no s'ha deixat mai de proliferar amb les armes nuclears, sobretot per part dels països que més en tenen, a part d'aquests nous que també hi volen arribar, i després també armament convencional, aparells de doble ús, peces electròniques, cada vegada hi ha una militarització més gran. I després la pròpia societat s'està militaritzant. Pensem, per exemple, que els Estats Units a Iraq no únicament estan fent servir tropes de l'exèrcit americà, sinó també una quantitat notable de tropes d'empreses privades que fan el servei dels Estats Units en aquesta guerra, i això s'està produint, per desgràcia, en molts llocs. Per tant, hi ha una militarització patent arreu del món.
Vostè, que segueix la situació internacional i fent referència a l'Iraq, creu que la situació pot millorar en un termini, podríem dir, raonable?
Miri, si em permet fer un passiu, diria que pitjor ja no pot anar, i per tant, en principi hauria de millorar. I jo penso que, per desgràcia, seran les condicions externes, no les internes, les que ho faran millorar. I la primera condició externa serà la campanya electoral que haurà de tenir els Estats Units d'aquí uns mesos. I això, evidentment, com que pot ser que a hores d'ara hi hagi un vot més favorable als demòcrates que als republicans, doncs potser els republicans voldran fer un gir de timó per no perdre aquests vots, perquè ja van tenir un advertiment a les eleccions del novembre de l'any passat, ni que fossin parcials, i per tant, a partir d'aquí, igual que han començat els britànics, per altra banda, pot haver-hi una retirada de tropes, que és una de les dues possibilitats de que la guerra s'acabi. L'altra, evidentment, és que es comenci a jutjar i que es porti al Tribunal Penal Internacional els responsables d'aquesta guerra.
I també un diàleg amb Síria i amb Iran, per exemple?
Sí, per descomptat, però jo penso que, tot i que, evidentment, la situació doncs aquesta del proper Orient sempre és complicada, en aquest cas és més la qüestió de les tropes ocupants i de la pròpia situació interna, més que no pas l'externa, la que tindria a veure amb la resolució del conflicte, tot i que l'altra, per descomptat, també és important.
Una experiència de la qual faran referència al llarg d'aquest curs d'estiu, en final feliç, és el procés de pau d'Irlanda del Nord. Quina lliçó se n'ha de treure?
Miri, encara que estigui que no, jo penso que una lliçó molt important pel que fa referència al cas d'Euskadi, que és un altre dels que es tractarà. Ara, aparentment, estem en un impàs, però veurem amb l'experiència d'Irlanda del Nord que aquest procés va ser molt llarg, que va ser un procés que va tenir altibaixos i que, per descomptat, mai s'ha de perdre l'esperança. Jo penso que quan mirem el moment actual en perspectiva de futur, ens donem compte que va ser un pas enrere, per descomptat, però un pas enrere amb un camí cap endavant. Això s'ha vist, ens ho va explicar en la presentació dels cursos de la universitat en Joan Fernández, que havia estat durant molts anys el responsable responsable del Carri, un dels elements de la societat civil basca que més havia treballat pel procés de pau, i ens va prometre que la cosa avançaria, que la societat basca així ho voldria, i penso que en aquesta direcció, igual que s'ha fet en el procés d'Irlanda del Nord, s'acabarà produint Euskadi.
Com veu aquesta situació actual del procés, tenint en compte, per exemple, que des del govern central Maria Teresa Ferrandé de la Vega ha dit recentment que la negociació amb ETA ja forma part de la història?
Bé, suposo que declaracions d'aquestes a vegades es fan i en certa manera forma part d'aquesta, diguem-ne, timidesa del Partit Socialista de prendre decisions fortes que el portarien a un veritable camí de pau. En certa manera se sent presonera d'aquesta acció, diguem-ne, brutal, permetin-me l'expressió, que està fent el Partit Popular de boicotejar qualsevol tipus de negociació, i de vegades el Partit Socialista, que té ales diferents, doncs cau una mica amb aquesta tentació, diguem-ne, de duresa, però després ens donem compte que fins i tot quan governa el Partit Popular també estan amb la negociació. Per tant, en aquest cas el Partit Socialista hauria de perdre la por, que va expressar la senyora Fernández de la Vega, i tirar endavant amb un nou reintent que li ha demanat moltíssima gent, fins i tot els bisbes bascos no fa gaire li van demanar de renegociar una altra vegada.
Pensa, per tant, que es podran reprendre els contactes en un curt termini de temps?
Jo no estic convençut, fins i tot diria que igual ja s'estan produint hores d'ara sense que, evidentment, d'aquí la més mínima informació al respecte.
Parlant d'un sacerdot irlandès que coneix molt bé els processos, tant el d'Irlanda del Nord com el d'Euskadi, Alec Reid va dir aquest dia que ETA abandonaria definitivament les armes si es constituís, de fet, una taula pel diàleg on hi hagués representació de tots els partits polítics.
Bé, és que a mi em sembla que si fem cas a les últimes declaracions, deu fer uns 3 mesos, de l'Arnaldo Otegi, el que se'ls demanava per entrar bé en la negociació era una cosa relativament petita, pensant que es demanava la configuració amb les 4 províncies basques, es demanava algun trasllat dels presos, per tant, coses que jo penso que són perfectament assumibles avui en dia pel govern espanyol, i si no s'han tirat endavant, i evidentment els han fet molt malament de trencar la treva, doncs és perquè segurament no hi ha hagut la voluntat política de fer aquestes coses. També el mateix capellà irlandès a l'ERT havia comentat més d'una vegada la diferència entre el procés d'Irlanda i el d'Euskadi en la mesura en què Irlanda els partits majoritaris han estat d'acord a la Gran Bretanya, mentre que en el cas espanyol, com he dit, hi ha aquesta dissensió important i greu per part del Partit Popular.
Aquesta setmana mateix, en aquest espai d'entrevistes, Miquel Huesa, el president del Fòrum d'Ermua, parlava dels alcaldes d'Acció Nacionalista Basca com alcaldes etarres directament.
Bueno, el senyor Miquel Huesa, penso que li va matar el seu germà, i per tant aquestes coses sempre estan fetes una mica sota la passió de la sang, per dir-ho d'alguna forma, però és evident que d'aquesta forma podríem dir, doncs, jo que sé, que qualsevol persona que ha tingut un vincle en qualsevol grup és automàticament membre d'aquest grup, i això és una falsedat, i a més és una cosa inviable jurídicament parlant.
I què en pensen de tot aquest procés, concretament de l'exercici d'autocrítica que va fer ahir l'endecari Ibarretxe, que va dir que tots els partits polítics s'havien equivocat per no saber tirar endavant aquest procés de pau?
Bé, probablement ens hem equivocat tots, els partits polítics i la societat civil. Nosaltres ens queixem de que el procés no hagi quallat suficientment, però potser des de la societat, des d'això que se'n diu els moviments socials, no vam estar tampoc prou atents en el moment en què la negociació es produïa per poder dir, escolti, tirin endavant, apretin, tenen el nostre recolzament, miren els exemples de fora, i evidentment penso que els partits polítics també, en general els partits polítics, ho han vist sempre més en clau electoral o en clau de benefici del propi partit que no pas en clau de benefici d'Euskadi, i això d'Euskadi, de l'Estat en general, perquè tothom se'n beneficiarà. Per tant, penso que això és un greuge que hem de patir tots, i ha fet molt bé l'endecari Ibarretxe de reconèixer-ho.
Deixant Euskadi, tornant als processos a nivell mundial que seran analitzats i debatuts en aquest curs d'estiu de la universitat, vostès parlaran de l'ex-Iugoslàvia. Creu que finalment hi haurà un acord per quin ha de ser l'estatus de Kosovo?
És possible, és possible. El que passa que a mi en el cas de Iugoslàvia sempre em dona una mica de por, perquè al cap i a la fi és un cas dels que es va tancar en fals. Ara fa un moment hem parlat d'Irlanda del Nord, en el que hi va haver una negociació com cal, i en canvi recordem que el cas de Iugoslàvia va acabar amb les tropes de l'OTAN a la porta, i aquesta en general no és manera d'acabar un conflicte, per tant allà s'han generat moltes més ferides. Probablement el Kosovo tindrà la independència, a més els països més forts estan d'acord amb ell, i aquesta pot ser doncs una situació que ja feia temps que s'havia demanat, però amb això no queda resolt genèricament el conflicte iugoslau, ni tampoc queden resoltes doncs tristíssimes situacions que s'han donat a l'antiga Iugoslàvia. Encara l'altre dia commemoràvem, doncs, en el cas bosnià, clamadans de Srebrenica i totes aquestes coses que pendents i pendents dins de l'opinió pública, i si no es van resolent de mica en mica, el procés de pau a l'antiga Iugoslàvia ens pot donar algun que altre ensurt en el futur.
I encara queda pendent de detenció Ratko Mladic i Radovan Karadžić.
Sí, sí, i molts més. De vegades em pregunto...
Aquests com a dos, els dos caps, no?, més visibles.
Sí, 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 juntament amb el senyor Milosevic, que era una mica la tríada que hi havia en allà, el senyor Milosevic va morir, però els altres dos no han estat detinguts. I jo penso que s'ha dit més d'una vegada que el propi exèrcit s'ha de visar perfectament on es troben aquests senyors, i en moltes ocasions el que no hi ha és voluntat política per raons estratègiques de tirar endavant la seva detenció.
Senyor Arcadi Oliveres, ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé aquest curs, i gràcies per atendre's.
Gràcies a vostès per donar-hi la rellevància. Adéu-siau.
Fins aquí l'últim mig quart d'aquesta temporada que han fet possible Marta Creda de la producció, Oriol Fidalgo, la realització tècnica, i qui us parla, Lluís Urpí. Gràcies per la vostra atenció i per la vostra confiança al llarg d'aquests 10 mesos. Bon estiu a tothom i molta sort.